més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Hi ha tant per corregir, tant per esmenar, va tan coix l'equip que es fa difícil triar una única prioritat, una demarcació que sigui clau indispensable de reforçar en aquest mercat d'hivern. Sembla evident que el centre d'esports mourà fitxa i que ho farà en moltes parts de la pissarra, que no només apuntalarà una única posició, però avui plantegem un debat. Si fóssiu el Sabadell, quina seria per vosaltres la prioritat? On va més curt? Quin perfil de jugador hauria d'incorporar sí o sí l'equip en aquesta finestra hivernal? El lateral dret sembla evident, amb la greu lesió de Monroy. Hi ha qui troba a faltar algú d'atac per la banda, amb la baixa de Javi Gómez, un pivot defensiu amb Raúl Baena encara inèdit, un central, fins i tot un porter se'n parla, o un punta, aquí cadascú té el seu parer. Però quan hi ha tantes possibles opcions com a resposta, és que la plantilla deu estar descompensada per nassos. Amb aquest debat arrenquem avui, dia 21 de desembre.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho fem un dia més amb la Rocío García al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que la justícia europea ha donat la raó a la Superliga Europea i veu abús de poder per part de la UEFA i de la FIFA per sancionar els clubs organitzadors. De fet, ja se n'està parlant, tant com que ha quedat definit el sistema de competició amb 64 equips, amb 3 divisions, etc, etc. A primera, el Girona visita el Betis avui a les 7 en un dels últims 4 partits de la jornada intersetmanal. El Madrid, per exemple, també juga avui. Ho fa a 2:15 al camp de l'Alavés. Ahir el Barça va superar en patiments l'Almeria per 3-2. I avui a les 9, Barça-Rosengard, quarta jornada de la Champions femenina. El Madrid ja va quedar eliminat ahir després de perdre a casa 0-1 contra el París. El Cadí la Seu i l'Uni Girona es creuaran als vuitens de final de l'Eurocup femenina de bàsquet. Els dos catalans van superar còmodament la ronda de setzens contra el Royal Castors belga i el Tar Zegzart hongarès, respectivament. I a l'Eurocup masculina, setena victòria consecutiva de la penya. El Joventut va guanyar 79-94 al Wolves a Vilnius, a Lituània. Finalment, en ciclisme, el Movistar ha presentat el seu equip amb Enric Mas i Nairo Quintana com a líders. El Balear farà el Tour, el Colombia el Giro i els dos prendran part de la Vuelta. I aquí a casa,
què es comenta la recepció?
Parlarem d'aquesta enquesta sobre les prioritats del Sabadell en aquest mercat. Ens visitarà Pere Belmonte Júnior, escoltarem Axel Torres, també Xavi Muñoz, del Futbol Sala Sabadell Femení, Pol Ibáñez, del Creu Alta Sabadell Handbol, i una mica de natació i de waterpolo, també Futbol Sala, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Rubén Lobato ha rescindit el contracte que l'unia al Sestao River. Un altre Rubén Torres, lesionat de gravetat, renova amb el Rayo Majadahonda. Alberto Baro, del Nàstic, millor marca d'imbatibilitat amb 564 minuts sense encaixar cap gol. I un altre porter, l'exarlequinat Pol Tristán, ara al Requere Granada, és a dir, a l'altre grup, candidat a millor aturada de l'última jornada.
Han parlat en les últimes hores
Jan Laporta i Florentino Pérez, presidents del Barça i del Madrid, sobre la sentència de la Superliga.
Quiero dejar muy claro, en primer lugar, que la posición del Barça en la cuestión de un nuevo formato de Liga Europea no pretende ir en contra, en absoluto, en contra de la Liga Española, ni contra las ligas nacionales en general. Al contrario, con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las ligas nacionales serán más equilibradas y competidas.
Acogemos con enorme satisfacción la decisión que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí les anticipo dos conclusiones de gran trascendencia histórica. En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino.
La noticia curiosa.
Aitor Torres, sabadellenc i capità de la Unió Esportiva Rubí, convidat ahir a Sant Mamés per presenciar el partit Atlètic Club Les Palmes com a rival a la Copa, que ho va ser en el seu dia dels biscaïns, ara fa alguna que altra setmana a Can Rosés, i sobretot per ser seguidor Atlètic Zale. Els dos clubs ho publicaven a les xarxes.
De quin partit no estarem pendents?
Del Madlenia Moneri Pirats a les dues, Swazi Premier League d'Eswatini.
I a les xarxes socials.
Igual que Aitor Torres estava al País Basc, també ho feia ahir David Domínguez, ciclista sabadellenc, que estava a Ipurua veient un Eibar Sporting de segona divisió.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un ex-arlequinat i un ex d'un altre equip basc, la Real Sociedad, entre d'altres. Avui bufa espelmes Paco Sutil.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem de cara a barraca avui amb aquesta pregunta que us llançàvem a través de xarxes socials. De fet, ho fèiem ahir a la nit i hem fet un bon recull. De moment, 240 vots i la cosa que està, la veritat, bastant decidida cap a l'eix de la defensa. La pregunta i cap a on girarà avui el programa és quina posició veieu més prioritària en el mercat d'hivern del Centre d'Esport Sabadell. Teniu encara 20 minuts per votar si voleu anar a Twitter i entrar a Ràdio Sabadell. Insisteixo, acabem de repiular aquesta enquesta i, de moment, el 43% de la gent que ha votat aposta per un central, seguit després per un lateral dret. Podríem parlar que una tercera part dels votants, un 32%, ha dit que el lateral dret hauria de ser la prioritat, un 18% pivot i un altre a especificar quina d'aquestes demarcacions, doncs un 7%. Per tant, el que menys, això sí, més enllà dels 240 vots, també un bon grapat de respostes. Per exemple, l'Agustí Forrellat, que diu un lateral dret, un central o dos, un pivot i un porter. El José Miguel Morales, que diu, per aquest ordre, primer lateral dret, després pivot defensiu, diu que no es refia de Baena. Després central, porter i vol veure de titular tres partits Guillem Naranjo. L'Antoni Horta, que diu un porter. El Joan L.A., que diu primer un porter, després la resta. El Marc Mérida, que diu realment totes. Gent com el Josep SBD o com el reportero futbolero, que diu prioritat un porter, o el veterano, que diu lateral dret i tot en general. Per tant, com dèiem en començar, malament ha d'anar la cosa per nassos perquè hi hagi tanta variabilitat, tant parer diferent a l'hora de triar la prioritat que té el Sabadell en aquest mercat de fitxatges. Nosaltres el que hem fet és demanar el mateix a 6 veus autoritzades que segueixen l'actualitat del Centre d'Esports o de tota la Primera Federació en general, de Sabadell, de l'àmbit català i també de l'àmbit estatal, periodistes però també algun exfutbolista que ara fa d'analista, donant la seva opinió. Quina ha de ser la prioritat per ells? Què necessita abans el Centre d'Esports? Aquesta és la resposta.
Les inoportunes lesions del segon i tercer porter, jo crec que fan...
Xavi Andreu, Televisió Sabadell Vallès.
Necessari reforçar aquesta posició i fitxar un porter, encara que es pugui arribar a acabar la temporada amb 4. És la vida del futbol. És evident que necessitem un lateral dret, que necessitem un central, i a mi m'agradaria, doncs, que tinguéssim la sort de trobar un davanter golejador. I si quedés espai per algú, amb les altes i baixes que es puguin provocar en aquest mercat d'hivern, reforçaria també una mica el centre del camp. Ja ho sé, demano molt, però és que hem de salvar la categoria com sigui.
Normalment, quan es configura una plantilla, sempre es diu...
Jordi Sunyer, Televisió de Catalunya.
Que cal assegurar el qui ha de fer els gols i el qui no els ha de rebre. El davanter centre i el porter. I si es pot apuntalar, a més, amb un parell de centrals de nivell, doncs millor que millor. Doncs tot i la complicada situació del centre d'esports, crec que aquestes són les demarcacions que ara mateix té ben cobertes el conjunt arlequinat. Gent com Manel, com Cristian Herrera, que han fet gols, que tenen gol, que són gent amb experiència, i Cristian també ho ha demostrat al centre d'esports. Ara potser no estan en el millor moment, però són gent que el gol el té. Pau Resta com a central crec que està creixent moltíssim. Adrián Ortolà, portem amb moltíssima trajectòria i moltíssima experiència. Com veieu, falta al mig del camp. És la posició a reforçar. És cert que hi ha dos jugadors que quan han jugat junts al mig del camp a mi m'han agradat molt, que són Sander i Marc Domènech, l'esquerra de Marc Domènech, que em sembla, no et diré prodigiosa, però sí interessantíssima. El que passa és que, i més des de la perspectiva d'un entrenador com Òscar Cano, pot faltar experiència en aquest mig del camp. Tot i tenir també un jugador com Àlex Gualda, que crec que pot donar molt bon nivell i no hi ha manera que tingui minuts amb regularitat. Potser una altra posició també a reforçar serien les bandes. Els partits que hem pogut veure del Sabadell a través del canal Esport 3 crec que ha estat un punt feble de la fase ofensiva de l'equip. Poder generar possibilitats a través del joc per les bandes. Però això és una opinió externa i, evidentment, sap Carlos Rosente millor que ningú i Òscar Cano, que és el que necessita el centre d'esports per tant de bo poder sortir d'aquesta situació.
El tema del Sabadell és un tema complicat en cuanto a este mercado de inviernos.
Ángel García, cazurreando.com.
Está claro que el equipo se tiene que reforzar porque va penúltimo con muy pocos puntos, pero parece que la llegada de Óscar Cano ha revitalizado a algunos jugadores que hasta el momento pues tampoco estaban dando el do de pecho. Hay que decir que con la plantilla que tiene es lógico que la mayor parte de jugadores no están dando lo mejor de sí, porque a nivel de plantilla y a principio de temporada el Sabadell era uno de los favoritos para estar arriba por nombres y sobre todo por entidad. Hay jugadores que no están funcionando pese a que están jugando muchísimo y nos remitimos a los números de este año y a los números de esos jugadores en años anteriores, jugadores que son titularísimos porque no tienen competencias, sino son jugadores que no estarían jugando en este equipo. Si yo tuviera que reforzar el equipo, buscaría a alguien por dentro, en el centro del campo, alguien con músculo, alguien con llegada, un box to box que pueda ayudar un poco a abrir más las expectativas ofensivas y sobre todo también a dar más empaque defensivo y salida y contención al equipo que realmente lo necesita. Por los costados tiene buenos jugadores, pero no están siendo los diferenciales que estarían. Quizás más que firmar jugadores, el Sabadell lo que necesita es resetear lo que tiene y bueno, saber que, hombre, tiene que firmar un lateral derecho por el tema de la lesión de Pablo Monroy y sobre todo que Óscar Cano haga una labor de psicólogo fundamental porque es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene plantilla para estar haciendo más de lo que hace y que ha estado muy mal dirigido desde el inicio de campaña desde el banquillo.
Analitzant una miqueta la situació del Sabadell.
Alberto Manga, analista i exarlequinat.
Per mi, claríssimament, necessiten dinamita. Necessiten mossegada, necessiten jugadors amb malícia, amb gol. I en aquest sentit, doncs, necessiten, no sé, evidentment un killer, un jugador que porti gol, un mínim, perquè crec que necessiten dos puntes, ja siguin nou referències, mitja punta, extrem, però amb gol. Però sobretot un nou referència segur, que pugui aportar gol, és claríssim. I a part d'això, doncs jo, si hagués de fitxar, fitxaria columna vertebral. Fitxaria un pivot amb experiència, que crec que també necessita el Sabadell, un tio que pugui comandar des del mig del camp amb experiència i un central també ja curtit. Vull dir, això crec que són tres posicions claus per reforçar l'equip. Sobretot pivot i punta. Dos atacants i un pivot per mi és essencial per poder remuntar. La resta té jugadors molt interessants, molta joventut, és veritat, però té jugadors bons al Sabadell per poder donar-li la volta a aquesta situació. Però si no té gol és complicat. Sense gol i sense un líder al mig del camp que pugui comandar és complicat, ho veig complicat. Però queden molts partits i encara es pot, va.
És evident que la situació crítica del Sabadell en aquesta aturada nadalenca.
Pere Figueres, Diari de Sabadell.
Obliga a moure's al mercat d'hivern. De fet, la contractació d'Òscar Cano i sobretot Carlos Rosende, que recordem tenen contracte fins al 2025, ja va venir condicionada, diguem-ne, a la promesa de reforçar-se al mercat d'hivern. Les prioritats, doncs jo crec que n'hi ha una de molt clara, que és el lateral dret, on Òscar Cano ha insistit gairebé en cada roda de premsa de la necessitat de trobar una figura que permeti a David Estals avançar la seva posició a llocs més ofensius. Després diríem un central,
un migcampista defensiu, i jo crec que també s'apostaria per un extrem o un jugador de banda o inclús un davanter que no sigui del mateix tall de Manel o Baselga. 4 reforços com a mínim, o 5 fins i tot, que haurien també d'estar connectats amb l'operació sortida. El Sabadell té ara 2 fitxes lliures, però hauria d'haver-hi més sortides. Així doncs, un mercat d'hivern que es presenta mogut i molt necessari per retrasar o intentar retrasar una situació, com diem, molt delicada i crítica.
Per mi els imprescindibles són
Gerard Guardi, Dazón i Federació Catalana.
Primer, un porter, si no et creus a Froy i si sobretot no s'acaba de recuperar de la lesió, i després un extrem que t'aporti desequilibri, velocitat, profunditat i sobretot assistències, passades de gol per als davanters, que crec que els tenim. Baselga, ara recuperat, sembla que comencem a veure la seva millor versió, i sobretot Manel, que és un gran rematador d'àrea, però aquesta temporada no hem pogut veure les seves virtuts per aquestes carències de generació de joc que tenim sobretot per les bandes. Paradoxalment, en les últimes partits, la meva carta als Reis ha disminuït, perquè crec que Òscar Cano està traient rendiment dels jugadors, que és una de les coses que esperàvem. Al mig del camp cada cop m'agrada més, i si la butxaca ens ho permet, sí que una peça més en la zona defensiva, doncs seria un regal i no estaria de menys.
Doncs les prioritats per 6 veus autoritzades, insisteixo, gent d'aquí de Sabadell, de l'àmbit català o estatal, valorant una miqueta el que és aquest mercat d'hivern que som a punt d'encetar. Recordeu, el dia 1 de gener, el primer per poder inscriure futbolistes. Per tant, estem parlant d'aquí a 10 dies mal comptats, i amb aquesta última hora que comentàvem ja ahir. En aquest sentit, sense massa novetat, El centre d'esports que treballa per incorporar un futbolista. Evidentment, la prioritat és la del lateral dret, com dèiem ahir amb el Sergi, per l'absència, per lesió de gravetat de Pablo Monroy, però aquestes converses no semblen tan encarrilades com les d'un altre futbolista, d'una altra demarcació, que sí que podria arribar fins i tot abans de Sant Esteve, i parlem i molt d'aquesta data, bàsicament, perquè és el del primer entrenament del centre d'esports després de les vacances de Nadal i per preparar aquest Sabadell-Tarazona del dia 2 de gener.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
De seguida tenim convidat aquí a Ràdio Sabadell a l'Hotel Suís. A més, no diré acabat d'aterrar perquè ja porta uns dies per aquí, però des dels Estats Units. Abans, una altra notícia que en certa manera té una certa vinculació amb el Centre d'Esport Sabadell, perquè el periodista sabadellenc i conseller de l'àrea esportiva del conjunt arlequinat, Àxel Torres, ha estat guardonat per la seva divulgació arbitral als mitjans de comunicació. El Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Espanyola va lliurar-li dilluns a Madrid aquest premi, que reconeix el seu tarannà a les retransmissions esportives envers l'estament arbitral. Aquesta ha estat la reacció de l'Àxel Torres després de ser guardonat per aquest motiu.
Òbviament, que et donin un premi sempre fa il·lusió. En aquest cas, crec que bé, està relacionat amb la manera de comunicar sobre les decisions arbitrals a les transmissions, no? Jo el que els vaig dir és que entenia que la meva manera de explicar les decisions arbitrals no ha d'estar basada en si crec que són correctes o incorrectes, en si crec que una acció és penal o no és penal, sinó en intentar transmetre a l'espectador per què crec que l'àrbitre ha pres la decisió. En base a què? En base a quina norma? Què diu la norma? Etcètera. Que entenc que la nostra tasca ha de ser més de divulgació que no pas d'entrar a polemitzar sobre si l'àrbitre ha estat encertat o no, no? Això és una mica el que vaig comentar i el que crec que ells han valorat. I bé, és cert que és un moment bastant complicat per l'arbitratge, i jo entenc que, òbviament, tot i que hi ha assumptes que s'estan investigant i que s'han d'investigar i que, òbviament, és molt important que es resolguin, crec que la nostra tasca també ha de ser protegir l'arbitratge, perquè al final sense arbitratge no hi pot haver partits de futbol.
tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un quart i mig de dues en directe aquí a l'Hotel Suís. Estàvem xerrant aquí mentre escoltàvem de fons a l'Àxel Torres amb el Pere Belmonte fill, amb el Piti Júnior, com té a les xarxes socials, que ha tornat uns dies per Nadal, a veure si ho dic bé, procedent de Corvallis, que és un petit poble d'Oregon on està vivint aquesta primera experiència nord-americana. L'exfutbolista del Sabadell ha arribat a les semifinals de la Lliga Universitària amb Oregon State després de guanyar 1-0 a Carolina del Nord. Per primer cop a la història de la universitat es classificava per la College Cup, que avui a la redacció dèiem que era una espècie de supercopa, però ara de seguida el Pere ens ho confirmarà, i després van caure contra Notre Dame, la segona favorita de tot el programa. Benvingut, Pere, què tal, com estàs?
Hola, moltes ganes d'estar aquí, molt content.
Com va aquest primer curs allà? Ara em deies just abans d'entrar en directe que una cosa és la Lliga, una altra cosa és el curs acadèmic, per tant, la Lliga de setembre, desembre, tot aquí concentrat, i estem parlant de dues temporades que viuràs allà en qüestió d'un any i mig, no?
Exacte, allà la funciona molt diferent, el futbol allà. La temporada comença a principis de setembre, acaba a principis de novembre. Llavors, depèn de com hagis quedat, de 200 unis, si quedes entre les 50 vas a jugar a la College Cup, que és el més important d'allà, li dona molta importància. I llavors vas passant rondes, fas 3 rondes primer, després quarts de final, semifinal i final. I bueno, hem tingut molt bon equip aquest any i hem pogut arribar fins a la semifinal, que bueno, vam acabar perdent.
Al marge del sistema de competició, que ho explicaves que ja de per si és molt diferent, el futbol com a tal, el joc que tu t'has trobat allà als Estats Units comparat amb el que havies viscut aquí a Sabadell, a Olímpia, etc., en què canvia?
Jo sempre que m'ho han preguntat, la gran diferència és el tema físic. Estan molt bé físicament i tens molt poc temps per pensar, i realment m'ha sorprès molt el nivell que hi havia allà. A part de tots els camps, les instal·lacions, que li donen molt més nivell a aquest futbol. Però la gran diferència és el tema físic.
I això, tu com has hagut de respondre a això, a aquesta exigència extra?
Jo, per sort, sempre m'ha agradat estar bé físicament i cuidar-me, i un cop arribes allà, al principi, com tot, costa adaptar-se, però treballem molt, fem molt treball de gimnàs també, que això es veu reflectit al camp i t'ajuda molt.
Semifinalistes per primera vegada, com deien, dius que li dona molta importància allà tot el sistema universitari, no la teva, sinó en general totes les universitats, a la College Cup. Per vosaltres arribar a semis per primera vegada, com a equip, com a universitat, què ha suposat allà?
Bueno, ha sigut brutal, brutal per tot en general. Feia anys que tenien molt bons equips, sempre havien guanyat la conferència feia 2 anys i mai havien pogut arribar tan lluny en aquesta College Cup. I bueno, jo crec que la clau de tot això ha sigut la gran família que som allà, molt bons jugadors, però el tema, passes moltes hores junts, estàs molt unit, i això es veu molt reflectit al camp i als resultats.
Es nota parlant que estàs molt content, que estàs molt satisfet amb aquest canvi. No sé si això potser és la façana i prou, però et dones la sensació que ostres, que de portes endins deus pensar, Pere, l'has clavat amb aquest canvi, eh?
Doncs sí, abans t'ho comentava també, crec que és el millor que he pogut fer. Necessitava un canvi a la meva vida, necessitava tornar a tenir motivació pel futbol, que els últims 2 anys no van ser fàcils, i bueno, quan vaig arribar allà, al principi és dur, com tot, molt lluny de casa, però quan ja et comencen a anar bé les coses, t'adaptes bé, la uni va bé, bueno, tot va cap a dalt.
Clar, a tot això, ho dèiem també abans de començar, que a nivell universitari com a tal també has hagut d'adaptar-te a un canvi de carrera que, home, té semblances però que no és ben bé el mateix, no?
Exacte, jo estava estudiant aquí pedagogia, havia fet 3 anys, i quan vaig arribar allà, doncs, hi ha algunes carreres que no les fan allà, com per exemple la meva o dret, com podria ser del meu company que va venir amb mi. I bueno, estic fent sociologia, que és bastant semblant, i bueno, estic content perquè m'han convalidat moltes assignatures allà, i realment en un any i mig podré tenir el títol.
Clar, això a nivell d'experiència humana, acadèmica, futbolística, el canvi d'aires és brutal. No sé si un necessita un temps per dir, he de pair tot el que m'està passant, no, a la vegada?
Exacte, fins que tu arribes allà i realment dius, hòstia, estic a 9.000 quilòmetres de casa, estic sol aquí, he vingut pel futbol, que és el que més m'agrada, a més pots practicar l'anglès, és totalment diferent, i a mesura que van passant els mesos, dius, hòstia, que bé fet en fer un canvi com aquest i el bé que va per créixer com a persona.
Perquè, a més, tu estàs... La capital és Portland, d'Oregon, però tu estàs en un poble, em deies, Corvallis, que és un poble que pràcticament som els universitaris i ja està.
Exacte, és un poble així molt petit, molt tranquil, i bueno, la majoria són universitaris i és molt tranquil, la veritat.
Espera, a veure, un poble molt petit que només hi ha universitaris i que és molt tranquil. A mi no em quadra alguna cosa, eh? O sigui, jo penso en la vila universitària de Bellaterra i és de tot, és petita, però tranquil·la no ho és.
Bueno, aquestes coses s'han de quedar callades.
Perfecte. A més, mira, aquí tenim el telèfon com per... Estava escoltant des de casa i... No, no està a casa. És mentida. Pere Belmonte, pare, què tal? Com estàs?
Hola, que ja, bona.
Que diu el teu fill que està en un poble que està ple d'universitaris però que tot és molt tranquil allà. No sé si tu t'ho creus o no.
La mateixa versió que tinc jo.
Sí, no? Sí, és la versió oficial, jo crec. Quina experiència, no?, que està vivint, el tenim aquí a l'estudi. A tu et tenim representant el Sabadell, ara ho explico, però quina experiència allà als Estats Units que està vivint, eh?
Doncs sí, la veritat que sí, és una experiència de vida. Ell l'està vivint en directe, és en primera persona, i bueno, la veritat que això repercuteix a tota la família i bueno, tota la família estem molt contents perquè ell... Doncs bueno, bueno, ha sigut la millor decisió que ha pres en la seva vida, això dit per ell mateix, i per tant, bueno, és un projecte de vida, vull dir, és, el futbol al final és l'excusa per poder tenir aquesta experiència, però bueno, parlem de cultura, idioma, alimentació, companys, futbol, universitat, bueno, són moltes coses que fan que sigui bonic de viure i a la vegada no fàcil de poder viure aquestes situacions perquè... Com tota la vida, hi ha moments bons i moments no tan bons, i hi ha molta distància, però bueno, forma part de la vida, per tant estem molt contents, la veritat.
Si arribes enganxat tu això als 90, Pere, quan per exemple sorties del Sabadell, què?
Sí, això ho hem parlat moltes vegades amb la meva dona, que nosaltres sempre havíem tingut bueno, les ganes i la intenció de poder anar a jugar a l'estranger. Sempre pensaves no tan lluny, la veritat, que 9.000 quilòmetres és molt lluny, però sí a Anglaterra, el fet de l'idioma, la cultura i tot això, no vam tenir l'oportunitat. De fet, en aquells anys no era habitual ni era una cosa normal de fer pels futbolistes, hi havia pocs futbolistes molt comptats, però això en passat els anys ja era, doncs, bueno, es porta molt més. I per tant, bueno, si no hem pogut viure això, ho puc viure jo amb la meva dona, amb la meva família, doncs que ho pugui viure el meu fill, doncs bueno, estem... Lògicament molt contents i vivint l'experiència també des de la distància, clar.
Estàs jugant al torneig de Nadal de padbol, que seria com el pàdel però amb els peus, representant el Sabadell, crec que fent parella amb Miguel Ángel, amb un torneig que està al Terrassa, al Barça, l'Espanyol, l'Andorra, el Girona, i que de fet tenim molts exarlequinats, perquè crec que l'estan jugant amb altres equips, gent com Jordi López, com Migue, com Manga, que l'escoltàvem ara fa un moment, etc. Fins on puguis explicar com està anant al matí, bé o no?
Doncs sí, és veritat, aquí m'ho havia de dir que estaria vestit de cul un altre cop, eh? Això sempre agrada, això sempre agrada i, bueno, en aquest cas, doncs, és una activitat de Nadal, que al final és el que se'ns dona bé o se'ns donava bé era tocar-la amb els peus, doncs és un pàdel amb els peus i, bueno, hi ha bon nivell perquè al final això és com una mica com muntar en bici, no? No s'oblida, tot i que la coordinació no té res a veure, ni el temps de pensar tampoc, però bueno, és una experiència maca, al final et trobes a gent, com tu has dit, que has compartit amb Migue i molts més companys, i bueno, està bé, és futbol, i al final la pilota ens ajunta i venim a gaudir una miqueta, i ara hem jugat un parell de partits, diguem, estem en la fase de grups, hem guanyat un i perdut un altre, i ens queda el tercer, a veure com va.
I després pot haver-hi derbi contra el Terrassa o no?
Doncs en principi no està el nostre grup. Depèn del creuament, podria aparèixer.
Deixeu el pavelló ben alt, per això?
Sí, ho donarem tot.
Piti Júnior, hi ha hagut alguna patxanga amb el pare de padbol per provar-ho o no?
Doncs la veritat és que sí.
Sí.
I fa poc li vaig comentar, quan em va dir que aniria cap allà a jugar, que tinc ganes de fer-ho. I abans de marxar un altre cop cap als Estats Units, possiblement hi hagi un partidet.
O sigui, heu d'enganyar dos més per poder jugar o fareu un 1 contra 1?
Normalment fem-ho contra 1, així ens piquem una mica, i hauré d'enganyar algú més perquè vingui a fer-me companyia.
Ni que sigui per una qüestió d'edat i de jerarquia. El pare, Piti, guanya el fill o guanya el pare?
Bueno, ho deixarem amb interrogant. No, guanya el fill, guanya el fill. I si no, em deixo. I si no, em deixo.
El que s'ha de fer per un fill, no? Pere Belmonte, et deixem que vagi jugant allà al torneig de padbol de Nadal i continuem aquí amb el teu fill a l'estudi. Una abraçada, sort.
Molt bé, moltes gràcies. Vinga, adéu.
Guanya el fill, no? O sigui, ho ha dit així amb la boca una mica petita, però vaja, queda prou clar que guanyes tu, eh?
Mal igualat, mal igualat.
Quins consells t'ha de donar un pare que ha fet la carrera que ha fet el teu pare? Al final són molts anys com a futbolista professional i m'imagino que ara que estàs amb aquest impàs, jugador jove que surt del Sabadell, que se'n va als Estats Units, clar, ell no ha viscut aquesta experiència, però sí que tens a casa el millor mirall, no?
Exacte, i sempre li he dit que agraeixo molt tots els consells que em dona, perquè realment estan tan lluny, es mira els partits, parlem moltíssim, tant lo bo com lo dolent, m'ho diu sempre i això m'ajuda a millorar com a jugador encara que estigui tan lluny és com si el tingués a prop.
Algun consell que t'hagi marcat especialment de vida, de futbol, d'aquesta experiència o aquí quan estaves al Sabadell, etcètera?
Pues realment, en quant a futbol, és molt important i sempre m'ha dit, és el tema mental i la confiança. Que passi el que passi, segueixi confiant en mi mateix i les qualitats que tinc. I tema de vida és, si realment vols aconseguir l'èxit a la vida, t'has de llançar. T'has de llançar i no pensar en el que pot passar. Has de ser valent i jo crec que amb el que he fet, moltes coses bones estan per venir.
Clar, ara deies, a mi la carrera se m'acaba d'aquí a un any i escaig. Per tant, jo tinc una temporada més, ho dic entre cometes perquè se'm fa una mica estrany a mi també això de les temporades, de setembre, novembre, desembre. Però tens una temporada més de futbol als Estats Units, tens un curs i mig per acabar la carrera allà. Per tant, això té una data de caducitat, entenc, no? O sigui, que tu has marxat allà sabent que són 2 anys que passaràs allà i prou.
Exacte. Tu quan acabes allà la carrera sí que és veritat que et pots deixar algunes assignatures per poder fer un any més de futbol, però quan s'acaba això ja s'acaba. El tema és, quan s'acaba hi ha, moltes vegades hi ha oportunitats de sortir professional, que és el que busquem, i bueno, és sobre la marxa, veure com va passant el temps, com va anant de bé i què pot sortir.
Clar, això estem parlant un any vista, però la teva idea seria fer carrera, per exemple, allà un cop ja anava a dir llicenciat, no sé si es diu igual, però vaja, un cop acabis la uni?
Doncs la idea és que sí, si pot ser professional allà, evidentment que sí, tinc moltes ganes, amb molta il·lusió, i si no, doncs tornar cap aquí i seguir jugant, evidentment.
Tu vas estar realment flirtejant amb el primer equip del Centre d'Esport Sabadell, jugant algun partit, entrenant en dinàmica de primer equip, sent peça molt important en el filial. És una espineta el no haver-te pogut fer un forat en el primer equip, haver hagut, entre cometes, de marxar, perquè és evident que la deies, és la millor decisió que he pres. Per tant, no és que sigui una espina haver marxat, però sí no haver-te pogut consolidar aquí.
Doncs sí, bueno, és el club de la meva vida, sempre he estat aquí, i és la il·lusió que té qualsevol jugador del futbol base poder arribar al primer equip. Jo vaig tenir la sort d'arribar-hi, de jugar algun partit i d'estar entrenant molt de temps i això ningú m'ho treu. Sí que és veritat que, bueno, jo crec que vaig fer tot el possible per poder estar allà, jo crec que m'ho mereixia. Al final no es va donar perquè el futbol ja saps com funciona i, bueno, jo crec que també el tema de marxar va fer i m'he sentit molt més valorat de com em vaig sentir aquí els últims anys i, bueno, és una espineta que queda però estic content de com ha anat tot.
I t'agradaria en el futur, de dir, qui sap, no? O sigui, ara estic centrat a Oregon, però per què no, no? El dia de demà. De fet, el teu pare va estar, crec que, 2 etapes ja en el Sabadell.
Exacte, mai pots dir que no, i a més el club de la teva vida. I qui sap, és molt, molt llarg això, i el món del futbol és molt boig, i, bueno, jo mai tanco portes.
De fet, estic pensant en un altre cas, Manel Martínez, que és el nou ara del Sabadell i que en el seu dia va arribar aquí pel Sabadell B i després va fer el salt al primer equip venint precisament del món universitari nord-americà, o sigui que no series el primer que ho fa. Remato el tema, ara que portes 5-6 dies per aquí a casa.
Sí.
I fins quan?
Ara estic fins al 14 de gener, que, bueno, un mes, vaig arribar al 14 i torno a marxar al 14.
I llavors fins a l'estiu m'imagino que res, o?
Exacte, fins al juny, mitjans de juny, estic allà.
quina sensació, no? O sigui, suposo que la primera vegada és la més bèstia encara, quan marxes amb la maleta i dius, ostres, que aquí ja no torno i estic a milers de quilòmetres de casa. Ha de ser brutal, no?
És brutal perquè realment fins que no passen uns mesos no dius, no et dones compte de, joder, estic molt lluny de casa, molt lluny de casa. I tens moltes ganes de tornar, a part de veure la família, els amics i tot, és molt diferent la cultura d'allà i trobes a faltar aquí.
El què trobes a faltar?
Mira, el que jo sempre que m'han preguntat he dit és el tema del menjar. Allà el tema del menjar, la veritat és que no està gaire bé, hem de ser sincers, i no et dones compte del menjar que tens aquí fins que marxes. Estem molt ben acostumats.
Sí, que tu a la maleta aquest 14 de gener fots 3 fuets, 4 no sé què pernils.
Exacte, per tot cap allà, perquè si no... Allà no hi ha d'aquestes coses.
Doncs Pere Belmonte, que ens n'alegrem que et vagi tan bé per allà, semifinalista, l'any que ve què? Algun repte d'intentar millorar això o això és molt parlar?
És molt parlar perquè és molt complicat, són molts partits en poc temps i has de ser molt efectiu, però evidentment que anirem a per totes.
Doncs això, que et quedarà un any allà d'universitari, després ja ho veurem, t'anirem seguint des d'aquí i home, feia patxoca la foto amb el trofeu a Instagram de l'altre dia, o sigui que tant de bo que la puguis repetir o millorar encara. Que tinguis molta sort, Pere.
Moltes gràcies.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre? A Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, el Nadal també amb Floristeria Caral.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. The satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why.
Som-hi, va, 20 minuts ens queden d'aquest programa, el 1340 de la història de l'Hotel Suís, dijous, dia 21 de desembre del 2023. Hem parlat del premi que ha rebut Axel Torres, hem parlat de l'experiència, aquell tòpic que sempre diu, no?, del somni americà, doncs el que està vivint. També el Pere Belmonte Júnior, el fill de l'exjugador del Sabadell Piti i també exarlequinat. I anem a parlar també de futbol sala, perquè avui tenim partit, la segona B té pendent una última jornada abans del Nadal i l'escola Pia rep a un quart de 10 de la nit avui el filial de l'Indústria Santa Coloma. Els dos es troben a mitja taula, empatats a 17 punts, si bé és cert que la mala ratxa dels Escolapis, 3 derrotes i un empat, els ha deixat més a prop del descens que no pas del play-off. El perill el tenen ara a 6 punts, mentre que el quart és ja a 9. Aleix Canet recorda que han passat per un tram dur de calendari i reconeix també al jugador de la Pia que el regust fins ara està sent positiu, tot i estar ara a prop de la part baixa.
També hem mirat el calendari, és veritat que les primeres jornades vam jugar contra els rivals més de la zona baixa i ara ens ha tocat tota la zona alta una mica de cop i això també afecta, però sí que és veritat que ens estem desenganxant, tot i que jo crec que la Lliga s'acabarà igualant tota bastant. La veritat és que molt content, sí, és veritat que estic tenint molts minuts aquesta temporada i estic content i crec que això, que en general l'equip està funcionant força bé.
Sobre el partit d'aquesta nit, Canet ha qualificat com una final el duel, a més contra un rival que coneix de sobres perquè, entre altres coses, ha compartit vestidor fins i tot amb algun d'ells.
A casa hem d'intentar sumar 3 en 3 i és una final, el del dijous, pràcticament. Sempre és això, nanos joves, sí que amb alguns he jugat a categories base i sé que ho fan bé, segur.
Per la seva part, el Natació Sabadell jugarà demà passat dissabte el seu compromís al Pavelló Nord contra el penúltim, el Montsant. Demà en parlarem aquí al programa. també tindrà competició aquest cap de setmana el futbol sala Sabadell femení. De fet, té l'oportunitat de passar el Nadal com a líder de la divisió d'honor catalana, que la veritat és que sona molt i molt bé. S'enfronten el primer contra el segon, la Concòrdia Sabadell, en un partit que s'havia de jugar la setmana passada i que es va ajornar la nit de dijous, faltant menys de 48 hores. Saludem el tècnic de les Creualtenques, el Xavi Muñoz. Xavi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Dissabte a les 5, al Camp del Ferro de Sant Andreu, partidàs. És que al final us jugueu a marxar de vacances. Primer, mantenint la condició d'invictes que teniu, Xavi, i després poder marxar de Nadal menjant-vos el torró com a primeres.
És un partit importantíssim per l'avenir de la competició. No és definitiu, evidentment, però sí que és cert que tant nosaltres, que no hem perdut cap partit, tot i que hem empatat un partit, com Glòries, Concòrdia, que els ha guanyat tots, pot ser un punt d'inflexió en cas d'una derrota. Tant a nivell moral, evidentment, a nosaltres ens donaria un impuls enorme, i a elles, si una derrota d'elles, els diria, no podeu guanyar-ho tot, i al revés també ens donaria seria un xoc molt fort per nosaltres, que tenim una ratxa increïble.
Clar, és que de moment la temporada gairebé és immaculada la vostra, la d'elles tal qual, perquè no han perdut encara cap punt, tot victòries i vosaltres tot victòries menys un empat. El NAS et diu que això serà igual fins a finals de temporada i que per tant us esteu jugant part de la Lliga aquest dissabte, o en una temporada tot és molt llarg i després tant un com l'altre s'acaba deixant punts?
El NAS em diu que aquesta ratxa no pot continuar, no és normal, o sigui, no, el nivell de divisió d'honor catalana femenina de futbol sala és molt alt, et pots perdre amb qualsevol dels equips que hi ha, que sí que hem treballat molt bé els dos equips, però la temporada és molt llarga, hi ha lesions i els equips també et van descobrint, els equips també entrenen, jo crec que això no pot aguantar fins al final, degut al nivell que hi ha i la igualtat que hi ha a la Lliga. No, hem demostrat els dos equips que han guanyat, no hem perdut cap partit, però crec que és una cosa típica.
Com arribeu vosaltres al partit de demà passat?
Nosaltres arribem, hem treballat molt bé, perquè vam treballar la setmana que tocava jugar el partit, després de l'aplaçament a última hora per part del rival. Vam seguir treballant aquesta setmana amb la mateixa intensitat, tot i que havíem d'estar a vacances, però vam seguir treballant, i l'impuls de mental del perjudici de l'aplaçament, perquè a nivell de plantilla hi ha hagut jugadores que han estat molt perjudicades amb aquest aplaçament, crec que entre la preparació física, tècnico-tàctica que tenim i l'impuls moral que tenim, donarem molta guerra.
Com va anar, per cert, això d'ajornar el partit gairebé a última hora, perquè va ser faltant res, no arriba a dos dies?
Sí, va ser un cop molt dur. Hi havia gent que havia ajornat vacances per jugar al partit, nosaltres teníem tota la plantilla disponible. A més, cal dir que l'Ajuntament va treballar, ens va ajudar moltíssim. El mateix divendres, el divendres següent, va oferir jugar a Can Balsac i fer la permuta amb el rival, jugant a mitja horeta més tard de l'hora prevista. L'Ajuntament va trobar un espai allà. O sigui, és que vam treballar molt bé tant el club com l'Ajuntament, però l'equip rival no va voler fer la permuta. Nosaltres necessitàvem i volíem jugar aquell dia, no va poder ser. Aquest dissabte tindrem alguna baixa, les coses com són, però bueno, l'energia que tenim de la ràbia i la motivació que tenim, espero que compensi les baixes que tindrem.
O sigui que entenc que jugar un 23 de desembre trastoca molt els plans. Entenc que per la data que és com a tal, i sobretot pel fet que sigui imprevist jugar-ho en aquesta data, perquè suposo que ja veieu qui més qui menys fet plans de la setmana aquesta que tenim en marxa, no?
Sí, la preparació del partit era per jugar-la el dia 16, preparar-nos mentalment, físicament, i per jugar el dia 16, i aquí et trastoca. Hem intentat treballar aquesta setmana com si fos una setmana normal de treball, la gent de les jugadores s'han modificat activitats que tenien pel dia 23, hem fet tot el possible, però sí que és cert que trastoca, i en aquest aspecte pues, sortirem a la pista les coses com són. Ens han marcat un gol, i ens han marcat, encara no hem jugat, i ens han marcat un gol, però la competició i és tot legal i és tot, no hi ha res il·legal i ens haurem de tenir a la situació i fer el que puguem per competir i guanyar el partit.
És bona metàfora, eh? Això ens ha marcat un gol abans de començar a jugar. Acabo, Xavi, ara és època de propòsits de cara al nou any, de balanços de l'any anterior, etc. Suposo que la valoració que feu allà al Futbol Sala Sabadell Femení, després de portar tot plena de triomfs, menys un empat, és a dir, no heu conegut encara en partit de Lliga la derrota aquesta temporada, per nassos ha de ser positiva.
Sí. Podria ser... Bueno, l'any passat vam començar amb una ratxa de 6 derrotes seguides al principi de temporada. Aquest any és totalment oposat. Jo a nivell tècnic, com a entrenador, estic supercontent de les jugadores, és que estem treballant moltíssim. Les jugadores de la plantilla aquest any, algunes de l'any passat, hi ha jugadores del B de l'any passat i jugadores que han tornat que havien estat jugadores nostres, gent de la casa totalment, i el salt qualitatiu que hem fet, o qualitatiu competitiu, perquè sí que teníem la qualitat l'any passat, però no acabàvem de competir bé. La maduresa de les jugadores, que tant les que pujaven del B com les que estaven l'any passat, ha fet que competim tots els partits i sapiguem guanyar, cosa que potser l'any passat no sabíem guanyar, i acabàvem els partits quan eren ajustats, acabàvem perdent els partits. A nivell competitiu estic supercontent, tots estem disfrutant i no ens volem posar objectius, evidentment, perquè ja et dic que la Lliga és molt igualada, però sí, ens agradaria seguir disfrutant cada cap de setmana com estem disfrutant.
Doncs Xavi Muñoz, a gaudir d'aquest cap de setmana també, començant per aquest últim partit del 2023, on, insisteixo, jugueu al lideratge, a remuntar aquest 1-0 que comentaves ara metafòricament parlant en el partit contra la Concòrdia, i que us esperi un 2024 ple d'èxits també. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Pau Vituri, què tal, com estàs?
Hola, Adri, què tal?
Home d'aigua, home d'esports aquàtics, equador de la competició. Sona estrany, perquè ahir estàvem parlant de la prèvia, sí. Però ja estem a l'equador de la competició de la Copa d'Espanya de Natació de Clubs de Divisió d'Honor, a la Nova Escullera, amb els dos equips del Club Natació Sabadell, de moment ocupant posicions de podi.
Sí, tots dos s'han situat tercers després de la sessió d'aquest matí, si bé és cert que tenen força difícil, pujar alguna posició més. Sobretot el masculí, Adri, que ja té a més de 30 punts el Terrassa, que és segon, i a gairebé 60 el Real Canoe, que està complint les expectatives al conjunt madrileny. I això que ahir el club va sumar victòries, que donen punts, evidentment, com per exemple la de Sergio de Celis en els 200 lliures, o Carles Coll en els 100 braça. Aquest matí el mateix de Celis ha estat segon en els 50 papallona, i també hem d'afegir la bona actuació d'Àlex Castejón, que també ha repetit aquesta segona plaça en els 200 braça, però que de moment, insistim, doncs està servint per ser tercers a la classificació. A tot això no es pot despistar del tot l'equip de Casti, de José Antonio del Castillo, perquè el Sant Andreu està tot just 11 punts per sota.
I precisament l'equip andreuenc domina moltíssima mà de ferro la competició femenina, com era de preveure, amb més de 100 punts d'avantatge ja respecte al Gredo San Diego.
Sí, jo no sé si és matemàtic, però allà deu estar ja, La previsió era això, que guanyés en aquest cas el conjunt andreuenc. Insistim, el Gredos, que encara no ha arribat als 200 punts, i a 15 del conjunt madrileny es troba el club, tot i que li trepitja els talons al Mediterrani a només dos punts de diferència. Per tant, els dos equips tercers i vigilant de reull al quart. Les noies, però, estan anant clarament de menys a més. Ahir van acabar sisenes la primera sessió de tarda, i avui han millorat força, gràcies sobretot al segon lloc de Marina García, en els 200 braça, només 11 centèsimes de Jessica Vall, o també el relleu 4% lliure, que ha estat segon. La sessió de tarda arrenca a la Nova Escullera del CNB a 5:45, demà s'acaba la competició al matí.
Ves preparant, que tinc el quinto a punt, per tant serà això el quinto i després acabem amb handbol, per tant aprofitaré també per fer de lloro a dues veus.
Em baixo l'aplicació de pura ceba,
I encara mentre te la vas baixant, l'aplicació, sense sortir de l'aigua, segona victòria de la selecció espanyola masculina de waterpolo a la Benu Cup d'Hongria.
Sí, el combinat de David Martín es va imposar ahir a Rumania Romania per un clar 15-7 per part dels representants de l'Astralpool. Els més destacats van ser Fran Valera i Òscar Asensio, autors de dos gols cadascun. Avui, a 6:15 de la tarda, l'últim compromís del torneig contra Sèrbia.
Doncs vinga, va, l'últim compromís contra Sèrbia, 8 minuts i les dues. Anem també amb el quinto de Nadal de Ràdio Sabadell.
Quinto!
Anem a veure, Vituri, tu, primer de tot, estàs jugant o no al quinto?
I tant.
I a quants
no,
estàs?
Jo no. Perfecte. Jo, oficialment, no.
D'acord. Algú de la casa
no
dels Vituri...
Que no podem.
Algú de la casa dels Vituri està jugant.
Algun bon oient de casa Vituri està
jugant.
I a
quants està ara?
2-3 números.
Vinga, llavors pots treure la primera. Va, treu la primera tu i la cantes. Recordem, entre el matí, el cafè de la ràdio, l'Hotel Suís, cada dia 5 boles. A veure les que toquen avui. La primera, el Vituri.
La primera és un pelat. El pelat 40.
Doncs 40. El primer en sortir avui, en el quinto, el segon, el trec jo. Ja comencem, si d'una banda o de l'altra. Mundial de Xile, te'n recordes on era o no?
No.
Vaja, era Xile.
Sí, clar.
Quina data? El 62. 62. La segona.
Edicions 62.
Edicions 62. Aquí el culte, el literari.
Vinga,
la tercera,
número.
El Vitori.
El tercer número és el... Mira, el 24, doncs, la nit de
nit
Sant
de Nadal,
Joan.
Nit de Nadal,
la nit de Nadal o Sant Joan, també.
Ets més d'escalforet, de tu, eh?
I tant.
Un altre pelat, el 30. Jo, com vaig de Mundial a Mundial, el primer de la història, el 30.
Pocs, queden pocs, ja, eh?
Queden pocs i aquesta és l'última que traiem avui, o sigui
hi haurà
que...
Trucada, hi haurà trucada avui, o...?
Veurem, veurem. A veure, el Lloro Vituri, el Lloro Vituri a punt de cantar.
Mira,
la plena.
Doncs dues, una parella, la parella de 5.
Doncs 55. Repassem les 5 que tenim per aquí, l'ordre no és el que hem cantat, però vaja, les 5 del dia, i potser és l'últim, 55, 62, 24, 40 i 30. El Vituri s'endú el quinto cap a dalt, i nosaltres ens quedem parant d'handbol, en aquest cas.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Perquè parlàvem ara del futbol sala Sabadell femení i un altre equip que passa el Nadal ben parat a la classificació és el Creu Alta Sabadell Handbol, el segon del seu grup de primera catalana. Els arlequinats venen de perdre 25-26 per la mínima contra el quart, contra el Parets, el que ha comprimit la taula. El primer s'escapa, el Cardedeu, que suma 6 punts més que els creualtencs, però per sota, a un punt del Sabadell, l'Egara i també el Parets, i tot quan resten 8 partits per tancar aquesta primera fase. Pol Ibáñez, entrenador del Creu Alta Sabadell, què tal, com va tot?
Hola, què tal, com esteu?
Derrota que frena una ratxa de 4 victòries seguides. No sé quin balanç fas d'aquestes primeres 13 jornades de Lliga.
Doncs bé, si derrota l'altre dia contra el Parets, que era un dels rivals, doncs, que també estarà a la part alta, i contra el que ja enfrontant-nos a la primera volta, doncs vam guanyar d'una cada seva, també, així que ens tornen una miqueta a la jugada. I a nivell de valoració general d'aquests primers partits, doncs jo és molt content. Vam començar, bueno, jo soc nou al club, és el meu primer any, vam fer una pretemporada amb molts dubtes, perquè encara feien provatures amb l'equip i doncs encara havien de... Bueno, és normal, no? També tenint en compte doncs, com s'havia renovat el grup i que també havien trobat de nou, però sorpresivament arrenquem molt bé la temporada amb 3 primeres victòries doncs, que ens marquen molt bé el camí i després tot ha sigut molt més fàcil, l'equip entrenar bé i la veritat és que tot i aquesta última derrota abans de Nadal, que ens hagués encantat pues, sumar algun punt, doncs superar amb una evolució molt positiva, tant de la part esportiva com també de la part social i la part del dia a dia d'entrenament.
És que venia el club de 2 descensos seguits, ara sembla que com a mínim estareu entre els 5 primers si no canvia molt, molt la cosa, i per tant dins del playoff.
Sí, és una cosa que jo els remarco moltíssim, és un equip que ha patit molt les últimes temporades, no només pels descensos, sinó també pel cúmul de derrotes, eh? No és fàcil aguantar en un equip doncs, que perd tants partits seguits. Aquest any doncs, la idea era, el principal objectiu era salvar-se, que tampoc era gens fàcil, perquè amb la reestructuració de la categoria baixen molts, però bueno, el que dius tu no està matemàticament assolit, però semblem ben posicionats, i de fet el dia que aconseguim matemàticament la salvació, ho salvarem.
Clar, potser el més important de tot ho heu fet, que és canviar aquesta dinàmica no?, respecte als 2 últims anys, independentment de com acabi tot.
Sí, de fet era un dels objectius principals, no només canviar la dinàmica a nivell esportiu, a nivell de resultats, sinó també a nivell grupal, no? Potser en anteriors edicions, en anteriors temporades, s'ha apostat per equips molt competitius esportivament, però potser poc lligats al que és a l'entitat, al club, I aquest any he mirat d'intercanviar-ho, no? Apostar molt per un equip format a casa, gent del club, gent que es creu i que s'hi ha aguantat després de dos descensos és perquè realment s'estima el club. Apostar per això i créixer a partir d'aquí. I ens està anant bé.
S'arrosseguen els punts a la segona fase, esteu ben posicionats, com dèiem, per acabar el play-off i per evitar aquests patiments que deies per la zona baixa, però clar, i aquesta reestructuració, només pujaran dos equips dels 10 del play-off al que serà la nova Lliga Catalana Or. Tenint en compte això, quin és l'objectiu que us marqueu per la segona part de la temporada? No sé si és plata, si és aspirar a retallar distàncies amb els que estarien a Or, o com ho afronteu?
Sí, nosaltres amb el Pablo, que és l'altre entrenador de l'equip, ens vam plantejar la temporada amb tres objectius. La primera, la salvació, que és el primer objectiu a assolir, que encara no hem assolit, i que, per tant, encara estem en ello. Val? Jo crec que un cop assolim la salvació, caldrà valorar on estem, caldrà valorar quins són els punts que arrosseguem cap a la següent lliga, i valorar si realment és assequible o no lluitar per pujar de categoria. És molt complicat, però també hem de ser realistes. Al final és un equip que ha patit molt els últims anys de categories superiors i també és una mica hipòcrita decidir doncs, voler pujar aquest any directament. No? Òbviament, si hi ha l'oportunitat i succeeix, s'intentarà. Però ja dic, ara l'objectiu principal és fer una bona primera part, assolir la permanència, colar-nos en aquesta segona fase d'ascens i allà ja veurem com estem en funció dels resultats acumulats. Ja s'hi direm.
Doncs Pol Ibáñez, entrenador d'aquest Creu Alta Sabadell en vol, que queden 8 partits per rematar la primera fase, que tingueu molta sort, ara m'imagino que desconnectar una mica, que també toca pel Nadal, i després ja reprendre l'activitat. Una abraçada, cuida't molt.
Moltes gràcies, a vosaltres, vinga.
Demà, últim programa abans de Nadal, parlarem dels últims mercats d'hivern del Centre d'Esport Sabadell. Farem més en vol encara amb l'Oar Gràcia des de la concentració del Marroc. Parlarem amb Fàtima Garbi, el que succeeix avui en futbol sala amb l'Escola Pia i la prèvia del Natació Sabadell de dissabte. I a més de tot això, la prèvia d'una nova edició del Rodant pel riu Ripoll, la cursa del dia de Sant Esteve, natació o rugbi. De 5 segons queden per arribar a les dues, per tant, l'hora del Notícies Migdia amb la Núria García i tota la colla d'informatius. Abraçada des del control de so de la Rocío García, us ha parlat l'Adrià Arroyo, nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Per seguir informats, radiosabadell.fm. Que vagi bé, bon dijous.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.